El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. L'estudi Ramon Barnils amb nosaltres, avui representants dels partits polítics en presència al PRE, Francesc Carol de Convergència i Unió, Álvaro Benejam del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Joan Calderón d'Iniciativa, Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia al 5.
Hola, bon dia.
Avui a la tertúlia tractarem dos temes. Un és el pressupost del 2015 i també la concentració que va haver-hi ahir als ajuntaments de Catalunya en contra de la suspensió cautelar del 9 de novembre. Comencem parlant de números i després ja parlarem d'aquesta manifestació política. El pressupost de l'any vinent serà de 96,6 milions d'euros, un 1,1% més que enguany. Més de 14 milions es dedicaran a polítiques d'atenció a la persona. Els comptes també recullen una lleugera rebaixa de la pressió fiscal amb un descens del 0,5% de mitjana en el rebut de l'IBI. La inversió serà de 16,7 milions, un 24% menys que enguany. Tot això arran dels canvis de la legislació estatal. Aquest és el resum, a grans trets, de com es presentaran els comptes per a l'any vinent. A cua.cat tenen més detalls d'aquests números, però ara és moment de fer valoracions per part dels partits polítics, que comenci Convergència i Unió, en aquest cas equip de govern. Francesc Carol, com vulgui.
Bueno, tenint en compte les dades que s'han subministrat, doncs poca cosa a comentar. Són uns pressupostos de certa contenció, però que continuen donant lloc a la potenciació del tema social i al mateix temps permetre una rebaixa amb l'IBI, doncs, a la pressió fiscal sobre els ciutadans de Sant Cugat. Per tant, són uns comptes que, en certa manera, bueno, donen a entendre que aquesta fabulosa crisi comença a veure una certa llum de final del túnel i que ens permet, doncs, començar a rebaixar pressió fiscal i augmentar determinades partides, però sense llançar tampoc els canons a l'aire.
Partit Popular, valoració general dels comptes?
Bueno, en principi, com la presentació va ser, jo no vaig poder anar, perquè estava fora de viatge, a la presentació a la comissió informativa, i escassament hem tingut un dia per analitzar aquestes comptes, en profunditat doncs, encara no ens les hem mirat, no? Però a grans trets, sobre la presentació que es va fer pública, hi ha una cosa que ens ressalta. Nosaltres ja fa temps que anem constatant que hi ha un augment dels impostos des de fa 3 anys, perquè s'ha fet en consonància de les dades de l'IPC que es disposen a cada mes de juliol de cada any, no? I amb aquesta dada de la pujada de l'IPC, que el 2013 era de l'1,9, es va fer el pressupost de l'any 2014. Llavors hi va haver una pujada efectiva de l'1,9% en quasi totes les taxes, els impostos i els preus públics. Però en realitat, al final, es va veure que a final d'any l'IPC no havia pujat. Amb la qual cosa teníem una pujada dels impostos de l'1,9, o sigui, no era neutra. Els impostos van pujar, els preus no van pujar. Per tant, hi havia una pujada encoberta, entre cometes, dels impostos. Ara es diu que hi ha una baixada, sí, bueno, es diu hi ha una baixada del 0,5, però és que tenim una pujada de l'1,9 que no corresponia si ho fem tal com es diu, en consonància amb l'IPC, no? Llavors aquest és el tret que a nosaltres ens ressalta més. Les altres coses doncs, estudiarem cada una individualment a veure si correspon o no correspon al nostre parer, no? Però bueno, la inversió sempre és bona, l'augment de diners per polítiques socials també és bona, l'augment de pressupost en general vol dir que disposem de més diners, també és bo, però entenem que la pressió fiscal és massa alta a Sant Cugat.
PSC, Pere Soler.
Sí, d'entrada un titular és continuïtat, contingència i any electoral. Això resumiria el que serien els pressupostos, evidentment, i coincident amb el que diu l'Álvaro Benejam, no hem tingut temps de mirar-nos al detall el que són les partides pressupostàries, però si hi ha grans trets, doncs celebrem diguéssim que aquest augment amb partides socials, tot i que nosaltres entenem que són encara relativament baixes. No veiem d'alguna manera reflectit aquest increment que deien que hi haurien inversions. Recordem que hi ha un anunci per part de... se m'ha baixat el...
La cadira, és un petit problema que ha passat, ara ho intentarem solucionar.
No, a part no veiem reflectit, el que és la inversió, la gran inversió, l'obra faraònica de la senyora alcaldessa, que és el pavelló de la Guinardera, encara que sigui prorrogat, no veiem...
Sí que hi surt això, el pressupost, 0,3 milions d'euros, 300.000 euros, perdó.
Bueno, 300.000 euros d'una inversió de 3 milions i mig, doncs ja ens diu el que pot ser
la
això.
La primera pedra.
Sí, no? Clar, la primera pedra. La inauguració i suposo les crispetes.
Sí.
I en tot cas, reflectir aquest any electoral, no? Rebaixa de l'IBI. És curiós, però nosaltres hem pogut fer un estudi, com suposo altres formacions polítiques. L'IBI en els últims 15-20 anys ha augmentat el 300%, i curiosament, cada 4 anys, coincidint amb època electoral, ha estat sempre on l'IBI s'ha estancat o hi ha hagut una rebaixa. Per tant, que no ens intentin vendre la moto de que hi ha una rebaixa de pressió fiscal. I continuïtat, perquè no assolim encara la despesa que havíem assolit, o almenys en els pressupostos dels anys anteriors, no? Havíem arribat inclús als 100 milions de pessetes. Per tant, d'euros, perdó. Per tant, aquest seria el titular, que és continuïtat, contingència i any electoral.
Iniciativa, Joan Calderón.
Bé, bon dia. Jo sí que no vaig assistir a la comissió informativa extraordinària, però sí vaig assistir a l'audiència pública. Primera consideració, caldria fer una reflexió de com es convoquen les audiències públiques per fer el pressupost, tot i que ahir, evidentment, era un dia, diguem, especial, amb una concentració a l'Ajuntament i així, però hi havia 5 persones i un regidor en aquesta audiència pública. Per tant, jo crec que en aquest cas s'hauria de revisar com es convoca, qui es convoca i com es dona aquesta informació, perquè entenem que el pressupost municipal, ordenances i pressupost, que una vegada més es presenten conjuntament, i no cal que li digui el que jo opino al respecte, que és satisfacció absoluta després de 8 anys demanant-ho, és prou important per la ciutat com perquè hi hagi una atenció i que hi hagi un seguiment més acurat i amb més gent. Això per una banda. Per altra banda, els números. No puc entrar als detalls perquè no conec els detalls, però clar, evidentment l'equip de govern hi va presentar uns números de cara al 2015 en els quals els grans indicadors, malgrat hi hagi contingència en la despesa, els grans indicadors són, segons l'equip de govern, positius. Un rati d'endeutament que va a la baixa i es situa en el 57%. Això dona un marge important per poder fer inversions en el futur, malgrat la llei d'estabilitat pressupostària, que vull recordar que es va aprovar al Congrés dels Diputats amb suport de Convergència i Unió, i quan pot ho critica, i evidentment una congelació en l'IBI. Nosaltres mai hem estat partidaris de rebaixar o congelar l'IBI, per impopular que pugui sonar. Però evidentment ho volem i hem demanat sempre que es contraposi amb una política de subvencions per fer front als impostos de la gent, dels col·lectius més vulnerables. Per tant, una vegada més incomplet en aquest sentit, i mirarem aviam partida per partida i si realment aquest percentatge ampli que es dedica a les persones és realment que es dedica a les persones, no que es dedica a estructura per fer front a les demandes de les persones.
La CUP, per tancar aquesta ronda inicial.
Sí. Bé, l'últim de què parlava el Joan, l'IBI, nosaltres la primera qüestió és que sempre diem que el tema no és si es puja o es baixa l'IBI, sinó a qui se li puja i a qui se li baixa. Això és una cosa que diem sempre. En realitat, aquest any el que passa és que el rebut mig residencial baixarà un 0,5% i en general pujarà un 3%. Aquestes coses, no? Hem de fer quadratures per anunciar que baixa el tipus, però el valor cadastral, totes aquestes històries, el valor mig residencial baixarà un 0,5% i en general un 3% d'augment, no? La qüestió per nosaltres és el que dèiem, de com es distribueix el tema de l'IBI, i en aquest cas aquest any tenim una cosa pitjor que l'any passat, que és que vam perdre la sentència, que ha fet que les ordenances fiscals puguin ser menys distributives i menys redistributives, i per exemple no hi ha l'IBI diferenciat, no, per sol sense edificar, que doncs serà perdre uns ingressos importants. Altres consideracions, el pressupost és pràcticament igual, si ens quedem als 96 milions d'inversió, és un 1,1% més, i a mi em fa una mica de gràcia aquests titulars de puja l'atenció a les persones o polítiques socials. Per mi tots són polítiques socials, i si l'Ajuntament no està per... Em fa una mica de gràcia els noms dels capítols, és l'únic que comento. Ràpidament, doble lectura en dues dades que se'ns diu. Puja 11% l'atenció a les persones que deia, i pugen, per exemple, tinc apuntat aquí, un 20% les beques de menjador. Això és positiu inicialment, perquè vol dir que tenim recursos, però és negatiu perquè vol dir que hi ha molta més gent que ho necessita, perquè si no, no caldria destinar aquests diners, no? Per tant, per mi és una doble lectura que ens hauria de fer pensar. Bé, que està menjant un 20% més, vol dir que hi ha gent que una cosa tan bàsica com el menjar al dia de l'escola, doncs necessiten ajuda. Sobre el capítol 2 d'agents socials, entitats culturals, Nosaltres sempre diem que és una cosa important, no per fomentar la política de la subvenció, sinó perquè les entitats de la ciutat juguen un paper important a nivell socialitzador i de cohesió. Doncs se'ns diu el número, no? Són 65.000 euros més, però recordar un cop més que 2011, 2012 i 2013 van estar baixant. Per tant, seguim sense estar al nivell de 2011, no? Vull dir, està bé que tornem a augmentar els diners destinats a aquests capítols, però recordar que encara estem una mica a nivells inferiors abans. I altres consideracions sobre... N'hi ha moltes. Jo m'he mirat, sí que vaig poder anar a la comissió informativa i vaig estar mirant una mica els números. Algunes coses interessants. Bé, les zones verdes, aquella espasa de Mòcles que tenim fa temps, baixa una miqueta respecte a altres anys, 1.600.000, són diners, però ja sembla que comença, esperem que sigui una tendència que es consolidi. I després, sobre la inversió, el Pere parlava d'obra faraònica, jo no sé si, com la qualificaria, però reitero el que vam dir, em sembla que va ser la setmana passada a la tertúlia d'aquí, que les inversions, des de la CUP tenim una mica la sensació que un dia ens llevarem i per cuep.cat sentim una inversió. No sé què de les matemàtiques, vinga, ningú havia sentit per la mai del Museu de les Matemàtiques. Nosaltres pensàvem que Villa Felisa, per exemple, en un lloc idoni per fer unitat d'entitats, però de cop, les matemàtiques, d'acord. Ara el pavelló de la Quinareda, escolta, endavant. Però nosaltres trobem a faltar aquí una inversió cabdal, i més aquests dies que estem amb aquest conflicte al Pacte per la Nit, que és la sala de concerts. A més, amb una cosa que nosaltres estem treballant paral·lelament, sempre se'ns ha dit que val 800.000, era la inversió de què es parlava, l'havia de fer un privat. Nosaltres estem demanant pressupostos per una altra banda, no arribem mai a l'1 milió, o sigui, l'1 800.000, no sé si la volien forrar d'or de no sé quants quilats, però es pot fer i fa, bueno, la cosa, no? El pressupost del pavelló de la Quinareda són 3,5 milions, 1,8 és quasi la meitat en el millor dels casos, no? Per tant, hem de parlar de quines inversions estem i veure quines repercussions tenen, perquè la sala de concerts no només a nivell pressupostari seria assumible, sinó que suposaria menys malestar als veïns, més benestar de les entitats culturals en general, que els hi cal aquesta sala de petit format al centre de la ciutat.
Algú vol fer algun comentari més? No, sí, perdona, pensava que havia acabat, ho sento, disculpi.
Estem contents d'una cosa que no traiem de no ser tan cauts amb la pressupostació, amb la plusvàlua. Aquest any hem passat a 11, es pressuposta bastants diners més per la dinàmica dels últims anys, però reiterar el que dèiem, en un endeutament, tenim el 57,71 i encara hi marge. I cada punt és un milió d'euros més que podem fer servir per inversions.
Va demanar Partit Popular, PSC, després Iniciativa, qui vulgui, Partit Popular mateix.
Bueno, sobre la pressió fiscal, que volia comentar un tema, que és... aquí nosaltres a Sant Cugat ja tenim una pressió fiscal important, on el principal impost que és on es recapta més diners, on l'Ajuntament recapta més diners, que són uns 47-48 milions d'euros amb l'IBI, que és quasi és la meitat pràcticament del pressupost municipal, dels ingressos municipals, l'impost de l'IBI. És l'impost per excel·lència, no? Aquí a Sant Cugat. Llavors, i ho és perquè tenim uns valors catastrals molt alts i un tipus impositiu que complementa els valors catastrals per fer que l'impost sigui alt. És veritat que el tipus impositiu s'ha anat baixant per part de l'equip de govern cada any per mitigar la pujada diferida dels valors catastrals que permet la llei, no? que l'Ajuntament voluntàriament ho aplica per una mica que la pujada no hagués sigut de cop l'any 2006, no? Bueno, això fa que el valor catastral augmenti un 10% aproximadament cada any, i només tenim el mecanisme del tipus impositiu per baixar-lo. El que passa que es baixa doncs, en una mesura que l'equip de govern interpreta com a correcta, però va pujant. I al marge que es posin subvencions per les persones que tenen més dificultats per pagar-ho, és veritat que els límits econòmics per no estar subjecte a per la subvenció, per poder-se aplicar la subvenció, són molt baixos. O sigui, són persones que estan amb molta dificultat, amb uns ingressos que estan per sota de qualsevol sou digne. És la nostra opinió, perquè hi ha molta gent que encara passant dificultats econòmiques no es pot aplicar aquestes subvencions, o que té persones a càrrec, siguin fills, siguin familiars, que estan a càrrec i que necessiten atencions especials. Hi ha moltes persones d'aquestes que queden fora de tot això, i aquesta és una de les nostres reivindicacions, que el pressupost de cada any aquestes persones estiguin contemplades i que les ordenances fiscals tinguin, les bonificacions siguin una mica més ajustades a la realitat. Això és una cosa. I després una altra, el tema de la, bueno, en general de la inversió. Aquesta, ara tenim dos qüestions importants per inversió al davant, que és la biblioteca del centre, la nova biblioteca que es vol fer, i la i el nou pavelló de la Guinardera. 3,5 milions, bueno, nosaltres som partidaris de fer inversió en infraestructures que siguin necessàries, que, on hi hagi una carència. Sobretot a Sant Cugat, que és una ciutat on hi ha molts nens, molt jovent, que necessita pues, espais on poder fer esport, on poder lleure, i aquest seria una infraestructura pues, que segur que no estaria infrautilitzada. Li donaríem servei, eh? Segurament estaria plenament justificada la seva construcció. Ara bé, amb aquest tema s'ha de veure si la prioritat, o sigui, si tenim altres prioritats, perquè aquí es destinen 4,2 milions de diners a obres, però tenim obres pendents de fer, arranjament de carrers, asfaltats, neteges i etc, altres tipus de coses d'aquesta mena pendents de fer des de fa 3, 4, 5, 6 anys que no es fan. Per tant, jo crec que aquesta tindria de ser la prioritat, que també crec, penso que hi ha diners per tot, eh? O sigui, és una qüestió de voluntat política. I, però no s'ha de prioritzar fer un pavelló amb un anunci. Per què? Perquè les obres petites aquestes de manteniment no s'anuncien a un platillo, perquè no és res de, és el que has de fer, no és una obligació, no és una potestat de l'Ajuntament fer-ho o no fer-ho. Per tant, aquestes coses que són obligatòries s'han de fer i s'han de prioritzar a qualsevol altra inversió o mega inversió com aquesta. Que l'altre s'ha de fer, es pot fer i és necessari, però això ho és més. I no hi ha dret que hi hagi gent que estigui esperant 6 anys a que li arreglin el carrer de casa seva, que no pot sortir sense donar-se una castanya per trepitjar malament.
Bé, se sap que havia demanat un torn.
Sí, quatre coses que seran dispars però que tenen a veure amb el pressupost, òbviament. La primera és que no, ho hem dit, i això sempre ha estat una defensa, i aquí suposo que m'avanço el que era el Joan, que és el tema de la tarifació social. No tornem a veure impregnada d'aquesta tarifació social, per més que intenti repetir una i una altra vegada el senyor Brugueroles de que s'està fent tarifació social, no s'està aplicant. Per tant, nosaltres a cop d'ullada no hem vist l'aplicació d'aquesta tarifació social, és a dir, qui més té que pagui més pels serveis públics que tingui, si és que s'han de pagar. Que alguns dels serveis públics que tenim a la nostra ciutat no haurien de veure si els hem de pagar o no els hem de pagar, com a tant que servei bàsic i servei de necessitat. El segon apunt. En el segon apunt, abans l'Ignasi ha dit baixa el capítol d'inversió, bueno, del rescat de les zones verdes, però és que l'Ajuntament de Sant Cugat té hipotecat tot el que li arriba de l'àrea metropolitana a eixugar les zones verdes. 3,5 milions d'euros del PIE que se li donava a l'Ajuntament durant aquest mandat s'eixugaran les zones verdes, lògicament. El que passa és que això no ho diu, això no està contemplat, però no és que disminueixi la quantia, diguéssim, que nosaltres destinem al pagament de les zones verdes, senzillament que no surten al pressupost i s'agafa una altra partida que no està dintre del pressupost per eixugar aquest dèficit. Tercer tema, tema inversions, clar, jo entenc que intentar pactar el pla d'equipaments entre les forces polítiques, el que deia l'Àlvaro Benejam, sobre les prioritats de la necessitat dels equipaments, per a un equip de govern que té majoria absoluta se li fa bastant coll amunt. I per què fer participar els òrgans participatius dels consells de barri o del consell de ciutat? Perquè d'alguna manera copsi quines són les necessitats. No, anem a fer l'obra més important, que és a la Guinardera. Per què no cobrir els pavellons de Sant Francesc o el Joan Maragall o el Pi d'en Xandri o el de les Planes? Per què? També se li podria treure un ús en els clubs i també tindria una sortida del rendiment esportiu. I el darrer punt és que tampoc hem vist a ullada en diagonal de pressupost la repercussió de l'endeutament de Promusa a través del crèdit del crèdit sindicat amb l'àrea metropolitana, de com es retornaran els diners i de si hi ha capacitat de retorn d'aquests diners per una banda, ni tampoc la repercussió de l'absorció de les zones blaves de Promusa. Per tant, creiem
No existeix. Per tant tot aquest estudi de viabilitat econòmica, creiem que si s'ha de fer durant aquest any, no ens hauria d'estar reflectint en el pressupost.
Joan Calderón?
Bueno, alguns matisos, detalls del que s'ha comentat, sobretot per el Pere i l'Ignasi, i potser alguna cosa que ha comentat l'Àlvaro. L'augment de beques menjador és veritat, que aquest augment és d'un 20%, i evidentment ens hem de preocupar perquè realment ha augmentat la demanda i la situació és la que és, cosa que dona la raó a aquelles forces polítiques que dèiem s'han d'incrementar aquelles partides ja fa 2 i 3 anys i exaurir-les. El problema ha vingut que l'any passat es van exaurir aquestes partides i potser no hem donat a l'abast, però també dir que aquest increment no és perquè l'Ajuntament hagi posat dels seus recursos propis aquest increment de partida, és perquè aquest increment li ve donat perquè s'ha incrementat la partida al Consell Comarcal mitjançant la Generalitat de Catalunya.
Correcte.
O sigui que si l'Ajuntament de Sant Cugat té més diners per fer beques menjador perquè es necessiten, no és perquè l'Ajuntament de Sant Cugat dels seus recursos propis hagi decidit fer més beques menjador, que quedi clar aquest detall de matís. Sobre les inversions, jo crec que no és el moment adequat de fer una gran inversió d'un pavelló esportiu. La situació econòmica que hi ha actualment, que és veritat que l'Ajuntament de Sant Cugat té una molt bona salut, però potser la ciutadania no la té, i això és un fil argumentat que fa servir molt l'Ignasi durant tot l'any. Hi haurà molta gent que no entendrà que l'Ajuntament de Sant Cugat faci una inversió de gairebé 4 milions d'euros en un pavelló esportiu. També hi haurà molta gent que ho entendrà, les entitats esportives i per derivació els seus socis o la gent que hi participa. Però jo crec que aquests 4 milions d'euros es podrien fer servir per altres projectes que s'han anat anunciant durant tot l'any i que no estaven al pla d'equipaments. Ara em trec el Museu de les Matemàtiques. Ara a Can Quitèria farem l'Espau Grau Garriga, saltant-se al pla d'equipaments. En aquest cas, el pla d'equipaments, que mai ha estat un pla d'equipaments, que és una reserva de sòl i punto d'aquests equipaments, i que ja estan ben definits, cal una revisió. I en l'últim ple ja ho vam discutir a proposta del grup socialista. Nosaltres entenem que cal una revisió i que realment es posi sobre la taula totes les oportunitats i ofertes que arriben a l'Ajuntament de Sant Cugat. No pot ser que aquest pla d'equipaments, que al final va néixer mort, per culpa sobretot de l'equip de govern, amb un procés participatiu que es va saltar a la torera, no pot ser que d'avui per demà vagin sortir projectes, inversions, etc, que ningú coneix i ningú sap de què va. Sobre la sala de concerts, i acabo, no cal fer una nova sala de concerts, és arribar a un acord amb els actuals arrendataris de Can Solà, la inversió ja està feta, i suspendre el lloguer, que és l'únic que fa l'Ajuntament de Sant Cugat.
Francesc Carol.
Bueno, molt breument, celebrar només el fet que aquesta taula s'ha comentat, l'augment de les beques menjador com a un fet bo, que al mateix temps reflecteix una realitat trista i terrible, que és aquest fet de necessitar anar a l'Ajuntament per poder cobrir el dinar diari dels nens a les escoles. Creiem que és important l'augment d'aquestes partides de serveis socials, sempre són importants, amb això sí, d'acord amb el representant de la CUP, però és bo remarcar-ho. Les mesures d'alleujament fiscal són importants, i també el fet de no augmentar l'endeutament. El que no podem és hipotecar ara per un futur qualsevol tipus de creixement que es pugui donar. Per tant, jo crec que són uns pressupostos molt ben ajustats cap a la situació actual que tenim, de, sembla, cert creixement sostingut, però tampoc no compartir coets a l'aire.
A CUP?
Sí, una falca ràpida, el Joan l'ha apuntat, sempre la faig, i en aquest cas de nou, o sigui, la liquidació del pressupost ens ha donat uns números molt bons de la salut econòmica de l'Ajuntament, i remarcar el contrast de portes en fora, i les beques menjador ho exemplifiquen, no? Per tant, intentar acostar més la salut econòmica de l'Ajuntament amb la salut econòmica de la gent de Sant Cugat, i crec que hi ha marge. 57,71 d'endeutament està molt bé, però a 60-62 també estaria molt bé, i serien 5 milions més per poder invertir.
Algun comentari més, molt breument, que vull tractar altres temes?
Molt breument, ja que ha sortit el tema de les beques menjador, jo crec que s'ha de posar en relleu que les beques menjador no és el 100% de la totalitat del cost de la beca menjador, sinó que és un màxim del 50%. És que ens trobem que hi ha famílies que no poden assumir ni aquest 50%. I aquí és on sí, realment hi ha d'haver-hi el pla de contingència.
Breument, Partit Popular.
Una qüestió només, que a mi, amb el que em va sobtar bastant ahir, a la presentació és que la senyora alcaldessa fes que posés de rellevància l'actitud del senyor Montoro, del ministre, amb el tema de la limitació o de la normativa aquesta de limitació dels pressupostos dels ajuntaments, del món local, quan en realitat a Sant Cugat pràcticament no li afecta. Per l'estructura que té Sant Cugat, per l'estructura fiscal i econòmica que té, i financera que té Sant Cugat. En canvi, no diu res de la deuta que la Generalitat manté amb l'Ajuntament de Sant Cugat, que és el màxim deutor de l'Ajuntament. O sigui, és qui fa trastocar tot aquest equilibri econòmic. I no diu res. M'estranya que l'Estat, que fa una aportació, que és la PIE, cada any, que em sembla que l'any passat era de 17 milions i ara aquest pressupost encara no he pogut mirar quan és, que va en funció del volum de la població, 17 milions d'euros que aporta l'Estat i ho aporta quan toca. La Generalitat, que deu diners, no es diu res. Carai, això em sobta molt, eh?
Més temes. Parlem ara de la concentració que va haver-hi ahir davant de l'Ajuntament de Sant Cugat i també la resta d'ajuntaments del país. Més de 2.000 persones en el nostre cas s'han concentrat a l'Ajuntament i a la plaça de la Vila per protestar contra la suspensió cautelar de la consulta del 9 de novembre. Les entitats participants han reclamat el dret a votar i s'han compromès a lluitar per aquest objectiu. Els organitzadors de l'acte també han definit aquesta trobada com el primer dia de la campanya política més important d'Europa per reclamar el dret a ser consultats. Tot això després que el Tribunal Constitucional suspengués cautelarment, com dèiem, la consulta del 9 de novembre i també la llei de consultes que havia aprovat prèviament al Parlament. Els donaré la seva opinió sobre la situació política que està vivint el país i sobretot què es pot fer o no des dels consistoris per tirar endavant o no, segons el seu parer, la consulta del 9 de novembre. En aquest cas comenci la CUP, que aquest any ha introduït la modificació que ara farem de més petit a més gran en presència al Parlament. A l'Ajuntament. Senyor
Bea. Bé, a ningú li ha sorprès l'actuació del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional és un òrgan deslegitimat i, a més, amb un president que era exmilitant del Partit Popular, conegut pel seu apreci al nostre país. Per tant, un tribunal polític usat de manera política i reunit amb una celeritat inusitada. O sigui, han trigat 7 anys a pronunciar sobre el matrimoni homosexual i, en canvi, triguen unes hores a parlar d'això. És vergonyós i demostra que a Espanya no hi ha separació de poders, per tant, no hi ha estat de dret, per tant, no hi ha democràcia. Aleshores, constatació, fa ràbia que et diguin, jo ja ho deia, però la CUP ja ho dèiem, desobediència. Desobediència o res de res. Perquè, clar, ara què hem de fer? O sigui, si hem d'obeir les lleis, el govern de la Generalitat, jo penso que va fer un gest, a mi em va decebre, esperem que rectifiquin, som a temps, de desconvocar, bueno, no? Eliminar les coses que està fent de la campanya per la consulta. Perquè no vol perjudicar funcionaris o gent a títol personal. Doncs, si no vol fer això, no farem res de res, perquè l'Estat espanyol, no s'hi pot dialogar, ho ha demostrat moltes vegades, però no amb el PP, no, amb el PSOE igual, que van donar suport al recurs de la consulta. Per tant, no hi ha interlocutor, per tant, hem de dir-la pel dret. I això vol dir desobeir, com quan es fan tots els canvis, totes les revolucions, totes les transformacions socials, tots els processos d'emancipació, hi ha un moment en què han de traspassar la legalitat. Ho van fer a l'Índia per assolir la independència, amb la desobediència civil, ho van fer els negres quan no podien pujar els autobusos, no podien ser els autobusos perquè els blancs no els deixaven. Per tant, i així hem assolit molts drets socials que a dia d'avui ens semblen molt, molt, molt normals. I una darrera consideració d'ahir. Ahir l'esquerra independentista va ser conseqüent amb el seu missatge de desobediència i van al vespre a acampar la delegació del govern espanyol i, bueno, els Mossos de l'Abrimo, diferencio l'Abrimo dels Mossos d'Esquadra, la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra, van actuar al servei amb ordres d'espadaler, suposo que respon a ordres del govern, van carregar i van desallotjar una concentració pacífica que no havia fet res. L'únic que volien protestar davant de la delegació del govern espanyol per la suspensió de la consulta i van carregar contra aquesta gent. L'Abrimo demostrant un cop més el servei de qui està, el servei del de sempre, el senyor Espadaler demostrant que tenim un problema que es diu Unió Democràtica. Bueno, estaria bé saber si el senyor Espadaler cobra més sous a part de la Generalitat, perquè ha d'actuar al servei de l'Estat espanyol totalment.
Joan Calderón, d'Iniciativa.
Bé, en primer lloc considerar que per primera vegada el Tribunal Constitucional es reuneix amb 6 hores de rebre un recurs i falla amb 2 hores, que és veritablement sorprenent, no? Ho hem dit moltes vegades, no només en aquest cas, el Tribunal Constitucional s'ha convertit en la tercera cambra legislativa de l'Estat i entenem que això és un funcionament profundament antidemocràtic, saltant-se al Parlament de Catalunya. Jo entenc que el Tribunal Constitucional no pot suspendre unilateralment una cosa així, i també posar de manifest que el govern de l'Estat també amb una exhibició d'agilitat i aquesta reunió extraordinària del Consell de Ministres i com redacten no sé quants folis en molt poc temps. Això també denota que estava tot preparat des de feia dies, fins i tot amb errors amb la data de la llei que volien recórrer, que era la llei de consultes de fa 15 dies, i posava que era la llei de consultes de 2004. En fi. En segon lloc, des d'Iniciativa nosaltres entenem que hem d'intentar esgotar tots els mecanismes jurídics, i aquests mecanismes jurídics i legitimadors i democràtics són continuar intentant desenvolupar la llei de consultes, i així ho farà el Parlament de Catalunya aquesta setmana. També entenem que a partir d'ara el que ha de passar és que el Parlament de Catalunya tingui un paper central en com es fan les coses i com hem de reaccionar a partir d'ara, i esperem que sigui així, i esperem que el procés no estigui al servei electoral de ningú, que aquesta és la altra consideració que vull fer. Entenc que és un procés on la societat civil organitzada i no organitzada s'està mobilitzant d'una manera massiva. Ahir va ser un exemple a les places dels ajuntaments de Catalunya, a la plaça de Sant Jaume, on l'ajuntament de Sant Cugat va ser un exemple. 2.000 persones és una cosa que entre nosaltres, bueno, difícil de veure una ciutat com Sant Cugat, i esperem que això ho sapiguem gestionar entre tots i parlar-ho i fer-ho d'una manera difícil. El que passa és que el problema polític requereix respostes polítiques, i sembla que l'altra banda no vol cap resposta política.
PSC?
Sí, reitero les paraules que diu Joan. A un conflicte polític cal una resolució política. No ens embronquem amb jurismes, no? En coses legals o de jurisme, no? És allò, jo l'altre dia vaig llegir la columna del senyor Puigneró i em sembla que és per primera vegada vaig quasi coincidir amb el que deia, no? Que allò de l'ou o la gallina, que és primer el principi de legalitat o el principi de democràcia, no? No hi ha democràcia si no hi ha legalitat, o no hi ha legalitat si no hi ha democràcia. Bueno, jo estaria en desacord. Jo crec que primer és la democràcia i després es fan les lleis per donar cobertura a la democràcia, no al revés. En tot cas, hem arribat a aquest punt. En el Partit dels Socialistes no ens sorprèn. Tothom sabia o tothom esperava que el Consell de Ministres es reunís, fes els recursos, que el Tribunal Constitucional els acceptés, i em sembla que ningú s'escapa quines seran les resolucions. Ens sorprendrà si són abans del 9N les resolucions. Ara, amb aquest tema no tots sabem com pot, com bé ha dit l'Ignasi, pot estar 7 anys dirimint, a menys és constitucional o no la consulta. Per tant, estem en un atzucac. El nostre partit el que diu és que hem d'exaurir les vies de diàleg. I ja ho sabem, que el senyor Mas diu que ell no para de trucar, i sabem que el senyor Rajoy, a través del plasma, diu que no para també d'oferir diàleg. Potser la interlocució, ho deia algú, potser la interlocució no és la correcta, potser hem d'agafar el telèfon directe, el telèfon rojo que tenen i el telèfon vermell de Moncloa i de la Palau de la Generalitat, i posar-se d'acord. En tot cas, nosaltres també dèiem que hipotecar tot el procés amb una data i una pregunta doncs tenia la seva perversió, perquè et lligava i et deia, i et predisposava per l'altra banda a dir que no. Per tant, aquesta és la nostra reflexió respecte a les manifestacions d'ahir arreu dels ajuntaments. Eren previsibles, però també ens n'alegrem que la ciutadania doncs no s'aturi davant del que és un clamor de la voluntat d'exercir el vot i d'exercir doncs, poder decidir, o si més no, poder opinar, que és el que diu la llei de consultes, no? Per tant, total respecte, és cert que les mobilitzacions estan responent, i a ningú se li pot escapar. Breument, jo crec que hi ha un problema d'enteniment entre el que passa a l'Estat i el que passa a Catalunya. L'altre dia l'Anna Pastor, l'escoltava jo el 23-24 en una entrevista que li feien amb ella, i deia que ella, després d'haver vingut aquí, doncs, se li havia donat les voltes. Potser és que falta pedagogia a dues bandes de l'Ebre.
Álvaro Benejam, del Partit Popular.
això que falta pedagogia segurament és molt cert.
Home, si volen els dic qui hi havia avui a les tertúlies de Televisió Espanyola, qui hi havia a les tertúlies de Televisió de Catalunya, i veuran la diferència entre una i l'altra. Ho dic, si ho diuen per això, els dic ara mateix. Vull dir,
de Televisió Espanyola?
De Televisió Espanyola, tots de diaris ubicats a Madrid, El País, El Mundo i també La Razón. Ara els dic exactament, perquè he vist els tuits i m'ha fet molta gràcia. I en canvi, la tertúlia de Televisió de Catalunya hi havia pluralitat d'opcions, des del sí fins al no. Ho dic perquè...
Tindries de donar no només a Televisió Espanyola, sinó a totes les tertúlies de ràdio.
Després li passo les dades, després li passo les dades i dic, no, perquè és un tema a part, i riurem.
De Televisió Espanyola potser tens raó, però
no.
S'hauria de mirar de totes les tertúlies, de totes les...
Segueixi, senyor Benejam, no, ho dic perquè...
Vale, sobre el tema del Tribunal Constitucional.
Breument.
Jo entenc que el Tribunal Constitucional està, certament, nomenat amb unes... d'una forma en la que els polítics intervenen.
Oi, tant.
O sigui, intervenen els polítics. Però passa el mateix amb el Consell de Garanties Estatutàries. Igual. Passa igual. Llavors, no pot ser que el Consell de Garanties Estatutàries estigui bé, el que digui el Consell, i el que digui el Tribunal Constitucional estigui malament. Vale? O sigui, això ens ho fem venir a mida, segons ens convé en cada moment, i això no pot ser. Si està bé un, està bé l'altre, i si no està bé l'un, no està bé l'altre.
Aquí ningú ha parlat del Consell de Garanties Estatutàries, em sembla, aquesta tertúlia, no?
No, però bueno, jo sí, acabo de parlar.
No, però perquè sembla que n'haguem parlat bé nosaltres.
És en contraposició de tribunals nomenats per polítics. Respecte a la concentració d'ahir, hi havia 2.000 persones, jo no sé, perquè jo no vaig estar, dades del Cugat.cat. A mi, jo el que sí que vaig veure és una noia que anava amb un grup i que em va parar pel carrer a preguntar-me on estava l'Ajuntament sortint de l'estació. Vale. O sigui, aquesta noia no era de Sant Cugat, evidentment. Venia de fora. No sé si les 2.000 persones eren de Sant Cugat o no, però segur que hi havia
gent. Quin gran comentari. Desacreditador, és que em sembla increïble.
Bueno, no sé si és un gran comentari o no, però
pot continuar.
No l'he interromput a vostè, ni he fet comentari sobre les seves afirmacions.
Que continuï. Això, d'entrada.
Vale. I després, un clamor, jo crec que sí que hi ha un clamor al carrer. Això no vol dir que sigui majoritari. Hi ha un clamor d'un grup de persones que van a manifestar-se amb tot el dret i diuen el que creuen, el que pensen, no? I demanen el que vol. Això no vol dir que sigui tothom, això no vol dir que sigui la majoria, i per tant, a més, els que es manifesten són els del sí, els que en cas d'haver-hi una consulta volen que surti el sí, no els que volen que surti el no. Vale? Per tant, el clamor no és perquè es faci la consulta, sinó perquè hi hagi un estat independent, que és diferent. La proposta, el que es deia sobre el comentari que es deia sobre si és una proposta política i no un tema legal, que deia el Pere, un tema de legalitat, un tema jurídic, bueno, jo tinc que discrepar.
Lògic.
Sí que és una qüestió política, evidentment. Hi ha dos hi ha contraposades dues posicions polítiques, una per part de certs partits de Catalunya i una altra per part dels partits de l'Estat, que ara sembla que tenen una posició conjunta.
Malauradament.
Breument,
sisplau. Sobre el tema de Catalunya. Però és que sí que és una qüestió jurídica, perquè la resposta jurídica que s'ha donat és a una proposta jurídica, no només política. Per la proposta política es pot haver donat resposta...
Hem d'esperar què diu el TC, no?
Deixem acabar cada parlar més una altra persona.
El TC ja ha donat una resposta jurídica sobre la convocatòria de la consulta, sobre suspendre o no la convocatòria de la consulta. Sí, sobre la llei de consultes no ha dit si és constitucional o inconstitucional, o el que sigui, que ho dirà quan toqui. Però que sobre la qüestió concreta de la suspensió, que també es demanava el recurs, sí que ha contestat. I ho ha fet amb... Carai, ho ha suspès o no? Llavors sí que està donada la resposta de tipus jurídic a una sol·licitud de tipus jurídic.
Val. Convergència i Unió, tanquem la ronda.
Bon dia a tots. Gràcies per intervenir en aquest moment. Molt breument, l'article 16 de la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà de 1789, que és la base sistemàtica de totes les democràcies que hi ha hagut a Europa, estableix que si no hi ha garantia de drets fonamentals ni separació de poders, no hi ha Constitució. Lamentablement, la Constitució espanyola estableix que el legislatiu ho domina tot. Escull l'executiu, influencia sobre el judicial, en aquest cas, per exemple, el Consell General del Poder Judicial, i directament escolleix... No he acabat. Gràcies. I lamentablement escolleix el Tribunal Constitucional sencer. Via Senat, via Congrés, via Executiu o via Consell General de Poder Judicial. Recordem que el Tribunal Constitucional no és un òrgan jurídic. El màxim òrgan jurídic serà sempre el Tribunal Suprem. El Constitucional es parteix només en qüestions constitucionals. Agafat això per banda, estem, com deia molt bé els companys de la CUP, Iniciativa i també el Partit Socialista, que tardem molt en decidir si és constitucional o no la llei de matrimoni homosexual. Anys estem parlant d'una inseguretat jurídica descomunal i en canvi ens reunim en un temps rècord per decidir si la consulta és legal o no és legal. Jo crec que això és un tema que no paro de repetir-ho, el dret d'autodeterminació, que no vol dir el dret d'independència, és el dret a decidir el teu destí, perquè hi ha molta gent que potser voldrà votar i voldrà votar no, no, o si no, d'acord? Doncs aquest dret s'ha recollit per la Carta de les Societats de Nacions, per la ONU, i és un dret universalment recollit. En aquest cas estem literalment carregant-nos aquest dret. Per tant, totes les reunions que s'estan fent, totes les manifestacions, són pel dret a decidir, independentment del resultat, però sobretot pel dret a decidir. El dret a poder fer un referèndum i poder escollir el destí dels catalans. Per cert, en aquest procés que llavors cap a l'Ajuntament em vaig trobar molta gent de Sant Cugat. No hem de buscar autocars a allò que s'ha matat de Pere per portar-los cap aquí, d'acord?
Jo he explicat l'experiència meva, bueno, la persona que em va preguntar on estava l'Ajuntament. Però
bueno, doncs d'acord, però si vostè la treu en aquest moment és de carta tendenciós. Vale. Per tant, escolti'm, reunir 2.000 persones, reunir 2.000 persones i plovent com plovia, reunir 2.000 persones i plovent com plovia, li vull assegurar que eren Sant Cugatens, la majoria. Escolta, potser algú, mira, tenia algun parell aquí a Sant Cugat i ha decidit venir aquí a donar suport, però això no és dolent. Però li comento, aquest comentari és total i absolutament tendenciós. Vol que veiem quanta gent es va reunir a Tarragona en el seu moment, o quanta gent es reunirà el 12 d'octubre i d'on vindran els autocars? Cap problema, ja ho comentarem. Gràcies.
Algun comentari més sobre aquesta qüestió? Ens queden 4 minuts, la CUP, fem, però molt breu.
Ràpidament, Sant Cugat té bastantes estacions de tren, hi ha molta gent que no ve mai a Sant Cugat, hi ha gent que ve a la Floresta, a les Planes i no sap on està l'Ajuntament. El comentari del senyor Benesa és lamentable i per tant per tendenciós, o sigui, realment...
No, sobre qui és majoritari o no, jo crec que aquest problema es resol podent exercir el dret a decidir que cadascú voti el que hagi de votar i al final aviam qui té la raó i qui no la té.
No, aviam, com a polític, si se'm pot denominar així, local, a mi són temes que se'm sobrepassen. Jo arribo a un punt que ja no entenc, perquè dues persones no s'agafen el telèfon, es parlen i s'arriba a un acord i sortim de la jugada, dues persones, i després s'amplia amb tot l'espectre.
Per quines dues, però? Pregunta de bo,
Bueno, les dues persones que ostenten la màxima representació, que és el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat, podria ser un inici.
Si no volen parlar, si no vol parlar, senyor Rajoy.
Bueno, doncs precisament per això. Jo encara no, una persona que ha estat democràticament votada, que no respongui a les voluntats d'una part de l'Estat.
Partit Popular...
Bueno, jo penso que aquest diàleg està viciat des de l'inici, en cas que es pugui produir, que jo entenc que el diàleg sempre s'ha de produir i cadascú ha de posar les seves reivindicacions sobre la taula, però no és només una qüestió de jo demano i vull que em concedeixis, sinó, o jo demano i vull que es faci el que jo vull, sinó mirar d'enquadrar-ho en un conjunt de comunitats autònomes, que és Espanya.
Diàleg, consens, pacte, sí, democràcia...
Em refereixo a això.
Francesc Carol, alguna cosa per afegir?
Com dèiem, considerem que el dret a autodeterminació i d'escollir és un dret fonamental i el taparem com a tal en base a l'article 16 de la Carta de Drets de l'Home i del Ciutadà.
Hem de marxar. Ignasi Bea de la CUP, Joan Calderón d'Iniciativa, Pere Soler del PSC, Álvaro Benejam del Partit Popular i també Francesc Carol de Convergència i Unió. Moltíssimes gràcies i molt bon dia. Que vagi bé.
Adéu.
It's like kind of automatic kind of, you don't need to talk and stuff going happen, and you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready. Pretty in the sky, also on the faces of people passing by, see friends shaking and singing.